Ràdio Fabra.
Hola, benvinguts, benvingudes a aquesta nova entrega de la sèrie especial del Fabra Magazine que estem fent, com sabeu, dedicats a les jornades feedback del 2025. Per si algú s'acaba d'incorporar amb nosaltres i no coneixeu la proposta, feedback consisteix en una mostra, mai millor dit això de mostra, perquè es tracta d'una mena de menú degustació, per dir-ho així, en el qual podreu veure fragments de diferents produccions que s'estan duent a terme per part dels alts i les artistes residents aquí a la fàbrica de creació Fabrequats, que aquell dia us mostraran un petit tast d'allò que estan fent. I més important encara, perquè finalment és el que vertebra la proposta del feedback, després podreu dialogar amb els i les artistes, podreu donar la vostra opinió, podreu fer observacions, podreu fer preguntes, tot el que vulgueu. Aquesta sessió específica de la qual parlem avui tindrà lloc el 12 de març a les 7 de la tarda i el diàleg posterior estarà moderat per un servidor, Oriol Rosell, i comptarà amb la participació de dues propostes d'aquestes que us dic que s'estan duent a terme a la fàbrica de creació Fabrequats. Per una banda, tindrem Caterina, òpera multimèdia en un acte, de Luis Tabuenca. Luis ja ha estat aquí en el nostre programa. Us recordo que teniu una gran quantitat d'espais que podeu recuperar en el repositori web de Ràdio Fabra. I per una altra banda, tindrem La nit abans dels boscos, de l'Anna Fontanet. Malauradament, avui el Luis no pot estar amb nosaltres perquè està de viatge o no recordo molt bé què em va explicar, però no pot estar. Aleshores, el que farem, si us sembla, és us explicaré quatre línies que ha escrit a propòsit d'aquesta Caterina, òpera multimèdia en un acte. I diu així: a la Catalunya del segle XVII, en un context de repressió i control social, Caterina Freixa, una jove de família acomodada, és acusada de bruixeria per una veïna i assenyalada per 13 dones més que, sota tortura, la delaten per salvar-se. El fiscal, Felip Vinyes, símbol de la repressió legal i moral de l'època, lidera el judici amb rigor implacable. Tot i això, en un gir inesperat, 14 prestigiosos juristes catalans s'alcen en la seva defensa, presentant un document que desafia les normes establertes i posa en qüestió la justícia de la caça de bruixes. La història de Caterina, més que un relat del seu temps, es converteix en una interrogació sobre l'acte de mirar l'altre i decidir-ne el destí. Podem ser jutges sense, alhora, presoners de la nostra pròpia visió del món? Es pregunta el Luis Tabuenca, que és el responsable i màxim artífex d'aquesta Caterina, òpera multimèdia en un acte. Però, com us deia, Caterina, òpera multimèdia en un acte, de Luis Tabuenca, és només la meitat del programa Feedback que tindreu oportunitat de degustar el 12 de març a les 7 de la tarda aquí a la fàbrica creació Fabrequats. L'altra meitat és La nit abans dels boscos, de l'Anna Fontanet. Què tal, Anna?
Hola.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Com ho portem, això?
Bé, molt, molt trepidant.
Sí?
Sí, sí. Bé, bé, molt bé. Anem fent, anem construint.
Veurem part d'una peça acabada o veurem part d'un procés?
Part d'un procés. Estic en procés perquè es van afegint nous elements a nivell de so, a nivell de llum, i és un desencadenant que cada vegada que afegeixo una peça m'afecta la resta, el moviment. També.
Canvia el puzzle, canvia el mapa.
Exacte, exacte. Les peces es parlen entre elles i aleshores aquí entren...
I fan el que volen.
Exacte.
Que de fet és el més bonic dels processos sí. creatius, quan la peça fa el que vol, no el que tu vols.
Exacte, quan pren identitat i tu estàs a la Mercè.
En el moment que tu vas escriure això, perquè entenc que això ha canviat a data d'avui,
exacte.
Vas escriure el següent. Amb La nit abans dels boscos, Anna Fontanet busca recopilar els mecanismes estètics, recursos i danses de creacions recents, com Blanc Salvatge, Nan i Escoltar l'Herba com Creix, Moviment, veu i cossos sonors es converteixen en el cor de la investigació, exposant coincidències i divergències entre el paisatge sonor i visual. L'eix vertebrador d'aquesta proposta es centra en fer ressonar les imatges utilitzant el desconcert com a força per renovar el llenguatge visual i, amb això, el pensament que ens impulsa a l'acció. Això es manté més o menys? L'eix vertebrador, si més no?
Sí, sí, sí. De fet, explorar les identitats dels cossos en general és algo que m'està fascinant i cada vegada més. I entenc com a cossos no només el meu cos, no, que s'interpretaria com a ballarina, no, que estic parlant del meu cos físic, però m'interessen els cossos sonors i els cossos de llum que es generen per si sols i com friccionen i com es parlen entre ells. Al nivell de so, estic molt interessada en el so cru, com produir el so cru i veure fins on arriba, intentant no manipular-lo, sinó que deixar que tingui la seva...
Que s'emancipi.
Exacte, que s'emancipi i que es reprodueixi i que es parli amb els altres sons que també són crus. I aquesta cruesa també la manifesto amb el moviment.
Però aquest so cru és generat electrònicament o és mitjançant l'acció corporal, per dir una manera, com és en un àmbit, diguem, de música performativa, per entendre'ns, tipus fluxus, etcètera.
Sí, exacte.
O no? O estàs treballant amb instruments...
Ara, a la nit dels boscos, estic una mica fent de barreja, però parteix de la base que estic gravant els sons en directe i faig servir sons de materials. Aleshores, aquests materials em donen informació. I aleshores, a través de l'espai digital amb el que es desenvolupen, aleshores els apreto una mica aquests sons i miro a veure fins on poden arribar, ja sigui amb la repetició, amb la manipulació de la velocitat i veient com ressonen a l'espai i, com que és en directe, veient quins altres elements sonors puc afegir o si el paisatge sonor que he creat dona espai al meu moviment i poder ampliar la percepció.
És a dir, estàs contraposant diferents cossos, entenc, i busques vincles entre ells, pregunto.
Sí.
Però diguem que és una relació d'alguna manera unidireccional, en el sentit de que el teu moviment no altera el cos sonor.
No, el meu moviment no altera el cos sonor, però ara, des de... tot això parteix d'un aprenentatge d'altres peces, no? Que estan com que ara estic vivenciant més. Sí que és veritat que el fet d'escoltar un so i veure com es reverbera en l'espai, entenc que el meu espai com a cavitat també pot assumir aquest so. Per tant, jo si reprodueixo amb la meva veu aquest so, sí que passen coses amb el moviment. I d'alguna manera és com transvasament d'informació.
És un esdevindre una mica ressonància, d'alguna forma.
Sí,
no?
Sí.
Com si el cos membrana, no? que reacciona.
Exacte.
A l'input de l'àudio.
Perquè jo sí que puc dialogar amb els àudios que m'estan enviant. Amb tot això, la màquina té capacitat autogenerativa, per tant, ella em pot enviar inputs i aleshores jo aquests inputs els puc recollir.
O sigui que d'alguna forma la màquina també és un cos emancipat.
Exacte. Sí. I ara estic aprenent a com emancipar-lo. Com si fos una criatura, no? Una mica.
No és gaire habitual la figura de ballarina, coreògrafa centrada en l'àmbit del so. D'on surt això?
Doncs perquè en el meu bagatge també vaig estar estudiant, des de sempre, no? Tinc formació en disseny gràfic, això em va portar al disseny multimèdia i això em va portar a les arts digitals. Per curiositat, sempre ha sigut per veure què passava amb l'espai, com es relacionava amb l'espai, els colors... I tot el que implica, i amb la pàgina web el mateix, o sigui, és un intercanvi d'informació i va canviar de com de paradigma en el seu moment. I com la gent rep aquesta informació cada vegada que hi ha una intel·ligència o una tecnologia que és nova, com la rebem, i m'interessa molt com explorar aquests espais, com que són com nous, no? I dona molt peu a la creació i a l'error, també.
I això reverbera, i mai millor dit, també amb una possibilitat d'improvisació, és a dir, en el sentit de que, evidentment, depenent de l'espai on presentis el teu treball, el so reaccionarà d'una forma, reaccionarà d'una altra, i per en conseqüència t'afectarà d'una manera o d'una altra, no?
Totalment, això és algo com molt nou de total, sí, de l'aprenentatge. M'he trobat en el cas d'haver de revisar la peça.
Clar, això et dona la pregunta, i no et fa por, entre cometes, sí, de dir, clar, entenc que tu aquí a la casa, aquí a la fàbrica de creació Fabreco, et treballes en un espai que sempre és el mateix,
sí,
no?
Sí,
amb el qual
sí,
estàs acumulant unes experiències, sí, sí, espaials i fins i tot arquitectòniques, si vols dir-li així.
I total.
Durant els assajos, la investigació... Sí. Però potser que el dia del feedback ho presentis en un espai completament diferent i et trobis en que res del que tenies preparat et funciona allà.
Sí, sí, sí. Clar, això...
Quin canguelo, també t'ho diré.
Sí, sí.
Que no és per posar-te nerviosa, eh?
Bueno, no, sí. Però és que, clar, ara m'estic trobant amb aquesta situació perquè no em pensava que arribaria fins aquí. O sigui...
La que liau, no?
Sí, exactament. Una mica així de dir... Però, per altra banda, és molt emocionant poder incorporar a gent. Ara he incorporat un tècnic de so amb la darrera peça, perquè em trobo amb això, no? Pues amb exactament el que dius, no? De que l'espai té una entitat pròpia, també, i això també és molt interessant d'entendre i veure que realment és un cos que pertany a la teva peça, vulguis o no. I aleshores, doncs, poder fer la proposta amb sites específic, que es porta molt amb els temes de dansa, també és algo que m'interessa, per poder estar en llocs, doncs, que són molt interessants.
És curiós, no?, perquè ara estava pensant que deies que vens del món del disseny gràfic, disseny multimèdia, també hi ha una vessant que a vegades es passa molt per alt, que és el disseny acústic. És a dir, ja no és només les ressonàncies que et pot oferir l'espai com a membrana habitable, per dir-ho d'una manera, sinó decisions com on poses els altaveus.
Exacte.
Cap a on els enfoques,
sí,
perquè
sí,
canvia
sí,
completament l'experiència. Entenc, començant per la teva experiència.
Sí.
Llavors has de fer un estudi previ, per dir-ho d'una manera, de l'espai.
Bueno, a veure, ara hem de... O sigui, en el moment en el que estem, haig de fer una adaptació jo de l'espai. Jo m'adapto, intento fer que les meves peces siguin al màxim d'adaptables. Arribarà el moment que pugui demanar o exigir? Això també és una pregunta que està a la línia de molts artistes, no només meva, perquè podem, o sigui, ens veiem... Gràcies a la Fabra o altres espais, podem tenir accés a un tipus de tècnica o un altre. Però després, més enllà d'això, quan vas a un teatre, les tècniques tenen una preparació molt accelerada. Aleshores, en el meu projecte, que la tècnica és bastant important i que jo necessito aquest espai, doncs trobo que és tot com molt, molt accelerat. I no hi ha aquest temps com de creació de la peça en el lloc que està pensat per fer-la. I com a peça de dansa no tenim 15 dies per fer la peça, en tenim un, dos...
És molt interessant això de com la velocitat ressona, mai millor dit, també. Aniré tot el rato a fer imatges sonores.
Sí, i tant.
Per paradoxals que soni el terme.
Sí.
Però és interessant, no?, com la velocitat també ressona directament en les investigacions, en les experiències, en les propostes escèniques, no? Hi ha el temps que hi ha, hi ha l'espai que hi ha. No ho dic per Fabrecots, ho dic en general, eh?
Sí, sí, sí.
I això també, d'alguna manera, condiciona aquestes identitats amb les quals tu dediques part de la producció, no?
Bueno, ja, de fet, jo treballo amb la improvisació des del cos, però aquí hi ha molts cossos que improvisen. O sigui, des de molts llocs, no només des de la creació, de la producció també, has d'improvisar, i de la tècnica també has d'improvisar. O sigui, et trobes en aquest moment de veure on pots cedir, on vols cedir, i veure si pots exigir, depèn del punt en el que et trobes del procés. I ara, la nit abans dels boscos, el que és un punt com d'obertura, de veure fins a on puc arribar o quins diàlegs puc establir.
Això és una de les coses que també li dona emoció a aquesta proposta que podrem veure en el feedback, en el sentit que el que veurem aquell dia segurament no es tornarà a repetir.
No, perquè
estarà completament condicionat per les circumstàncies, pel teu estadi també, entenc, per com m'estigui tot.
Exacte, pels materials que decideixi portar aquell dia, perquè això sí que canvia molt en funció dels materials que jo utilitzo en directe, passen unes coses o passen unes altres.
M'agradaria que m'expliquis aquest títol, que m'agrada molt, el trobo molt, molt suggerent.
Sí.
Aquesta nit abans dels boscos. Sí. Quina és aquesta nit abans dels boscos?
La nit abans dels boscos ve de... Bueno, també té a veure amb la velocitat que deies, que dèiem dels processos. Em vaig trobar que volia presentar un projecte que venia de la peça anterior, bueno, de les peces anteriors, i que volia que fos com una compilació del que havia arribat fins al moment. I aleshores, també, a vegades, quan em passen aquestes coses, que és a fer descripcions pels llocs en concret, doncs intento estar una mica receptiva amb tot, o sigui, amb el que escolto, amb el que veig, amb la ràdio... No? I em va aparèixer aquest nom, La nit abans dels boscos, i vaig pensar, ostres, aquest títol és preciós, m'encanta. I em recordava també el títol de... No, bueno, no sé si coneixeu, La nit abans, just abans de la felicitat, que és d'un llibre d'Ergi de Luca, que també m'encanta... I aleshores vaig dir, aquest és el títol de la meva peça, La nit abans dels boscos. I vaig dir, vale, és el títol d'un monòleg de Bernard Marie Coltès, i és un monòleg que en el seu moment va tenir molta transcendència. Vaig dir, jo no sé què hi ha aquí dintre, però jo vull fer una peça que es digui així i intentaré capbussar-me en aquest món. I aleshores vaig tenir com un temps com de barallar-me amb en Molònec en si, perquè parla d'un rodamont que busca un lloc on dormir aquella nit. I ens fa tota una sèrie d'accions per relacionar-se amb gent, sent ell un rodamont, i es relaciona com de manera directa i també des de l'imaginari, no? Què li diré i què passarà? I anava fent... anava, bueno, passant les pàgines i pensava, ostres, però és que jo no m'hi trobo aquí, perquè, o sigui, jo a la nit, o sigui, jo com a dona mai aniria algú a dir-li d'anar a dormir a casa seva, o sigui, això no se'm passa pel cap. I aleshores buscava la perspectiva, no?, de veure com jo em podia interioritzar, o sigui, ficar-me en aquest personatge. Aleshores, de cop i volta hi ha un passatge que parla, bueno, us estic fent una mica d'espoiler, però no molt, però parla d'un seguit de dones que se li apareixen com mig embogides, que cadascuna està fent una acció diferent, no? I formen part del seu paisatge. I aleshores, jo en aquell moment vaig pensar, és que aquí estic jo. O sigui, jo no sóc la protagonista d'aquesta... No em poso en aquest paper perquè no m'interpel·la, però sí m'interpel·la aquest altre lloc des d'on se'n veu, no? O des d'on a vegades se'ns ha vist moltes vegades, no? Dones que embogeixen o potser estan investigant altres processos.
I sale mal al final. Ara justament deies dones que es veuen, no? I estàvem tot el rato parlant del que se sent. No sempre s'escolta. És a dir, se sent literal i metafòricament, no? Has mencionat també que la llum Mm-hmm. És un d'aquests cossos participants. Mm-hmm. No? En quin sentit? En el sentit de modificar l'espai, precisament, de transformar l'espai, d'interactuar amb l'arquitectura, o de quina manera l'abordes?
Doncs, ara mateix l'estic abordant des de el vincle amb el so. Mm-hmm. Jo vinculo la llum amb el so directament i aleshores es crea un vincle entre el so i la llum. Com que estic en procés d'entendre què està passant, això és com molt recent d'ara, el que passa és que al vincular el so amb la llum i la llum a l'hora de fer seqüències, no sé si m'estic explicant prou bé, uh-huh. És la llum que marca la partitura.
Ara m'has mort.
Sí, jo també, jo quan ho vaig veure vaig anar, no m'ho puc creure.
Posa'm un exemple pràctic.
Mira, jo sí tinc, per exemple, col·locats 5 focus davant sí. meu i els dic, enceneu-vos de dreta a esquerra. Uh-huh. I a cada focus li adjudico un so, sí. a E, I, O, U. Uh-huh. Aleshores, jo si faig una seqüència de llum que vagi d'una banda a l'altra, farà A, E, I, O, U. Uh-huh. Si la faig a l'inrevés, uh-huh. farà U, O, I, E, sí, vull dir.
Sí, és molt sí, difícil sí. fer això, no ho intentis.
Sí, vale. I aleshores aquí comença el joc, perquè com que és un espai digital en el que jo programo les seqüències, puc fer que sigui una programació aleatòria, per tant, aquesta seqüència tindrà una sonoritat, o si vull que vagin, hem dit 5, però si fossin 6, si van del centre cap en fora, uh-huh. i faig repetir, començarà sí. a haver-hi una altra partitura sonora.
Clar.
Que és molt bàsic, uh-huh. no? Seria molt bàsic, uh-huh. però aleshores tenim, per una banda, la llum que volca l'objecte, que en aquest cas uh-huh. soc jo, uh-huh. i a més, que està creant una partitura. Aleshores, quin és el diàleg aquí? O quina és la proposta? Quina és la perspectiva? Aquí ho estic buscant.
Entenc que amb tot el que expliques és molt important també, que ho has mencionat més d'una vegada, el concepte d'apertura.
Sí,
no?
sí.
D'estar oberta. En el cas del feedback, t'obriràs també al públic.
Sí, 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 sí.
Què esperes de la jornada?
Què espero? A veure, a mi com a col·loqui, com a feedback, m'interessa molt el poder escoltar les seves impressions, no? Uh-huh. Parlàvem ara fa un moment amb el Miquel, que està al cas de estar cuidant-nos els artistes a uh-huh. nivell de l'aspecte del feedback. Uh-huh. Què vol dir narrativa, per exemple? Uh-huh. Què significa narrativa i com el públic la llegeix, i des d'on la llegeix, des de la part emocional, des de la part conceptual, des del vincle amb el so, des del vincle amb la llum. Aleshores, aquest és un espai on indagar, des d'on fer la pregunta.
Mm-hmm. Pues, amics i amigues que ens escolteu, aneu-vos preparant preguntes, perquè serà una experiència extremadament interessant i enriquidora. Moltes gràcies, Anna.
De res, Oriol.
Ens veiem el 12 de març.
Ens veiem.
Us ho recordo, 12 de març a les 7 de la tarda, a Feedback 2025, a la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats, podreu veure La nit abans dels boscos, que ens ha estat explicant l'Anna Fontanet, i podreu veure també Caterina, òpera multimèdia en un acte de Luis Tabuenca, i després assistir al debat o diàleg posterior, on podreu dir la vostra, sempre sota la meva batuta, perquè aquell dia estic jo de moderador. Gràcies a tots i totes per escoltar-nos, ens retrobem en breu, cuideu-vos.
De Ràdio Fabra.